Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, rebem amb aquesta música victoriana a un director de teatre que havia estat present a moltes de les entrevistes del programa fins ara, perquè la majoria dels actors i actrius ens en parlaven o bé els citaven com a referent, però que mai fins avui no havia tingut en persona, no havíem tingut en persona aquí a l'estudi. I avui, per fi, el tenim aquí. Josep Maria Mestres, molt bona tarda.
Espero que em parlessin bé, que fos per parlar-ne bé. Ara és allò que diu, bueno, més val que parlin, encara que sigui malament, no?
Sempre bé.
Sí, esperem-ho. Jo intento portar-me bé i deixar un bon record de la gent amb la que treballo i treballar conjuntament, perquè aquest teatre, fer teatre és una feina en equip sempre, i llavors és en la que estem molt exposats, tant els actors com els directors, com l'equip artístic, l'equip tècnic. Aleshores, som com una família que vivim molt intensament, molt, molt intensament, durant 2 mesos els assajos d'una manera molt intensa, i s'ha de gestionar molt bé, i el director ha de vigilar molt, ser curós amb la gent, cuidar-los, i és el que intento fer sempre.
Doncs...
Però el més important, evidentment, sempre és el resultat, però el camí està molt bé, també cuidar-lo.
Exacte, aquesta part del procés, que després en parlarem, Josep Maria, però... Deixa'm dir la veritat, comencem dient la veritat per part meva, perquè, a veure, el Josep Maria dirigeix aquests dies els Watson a la Sala Gran del TNC, una obra de teatre de Laura Waite que dona, doncs, un final a una novel·la inacabada de Jane Austen. A mi m'agrada, ho intentem, anar a veure sempre les obres de les persones entrevistades, Josep Maria, abans de l'entrevista, però clar, què passa? Aquest dissabte...
No vas poder. Ho vas intentar, per
si. Vàrem anar al TNC, que ja és un espectacle. Jo ja t'haig de dir que per mi anar al Teatre Nacional i veure'l des de fora, també hi ha... O sigui,
és hi ha una part de ritual, sí, potent, no?
Que ja em va estar bé, però després em vaig quedar amb les ganes. Què va passar,
sí,
Josep
noi,
Maria? Explica'ns-ho.
Sí, van haver de suspendre la sala plena, exaurides les localitats, però van haver de suspendre per un problema tècnic amb el so. No sé què va passar exactament, ho estan averiguant, ho van arreglar perquè ho van trobar l'endemà, ja està. Al cap de 3 hores ho van poder resoldre, però la gent, les 900 persones i escaig que hi havia a la sala, es van quedar sense veure l'espectacle, cosa que ens sap molt greu, i estan intentant des del teatre, han de fer un comunicat ja en breu per decidir quina solució es dona a la gent que tenia entrades per aquest dia, perquè a més serà molt difícil recol·locar-los, ja que queden poquíssimes entrades.
I de quantes persones estem parlant?
Parlant de 900, clar. I no sé si queden 900 localitats durant tots els dies. Sembla que ja no n'hi ha pas tantes. A més, clar, la localitat que tenia la gent, la majoria tenien localitats que les havien comprades feia des de l'estiu, o vés a saber, no? I llavors, clar, és una cosa que sap molt de greu. Clar, els tècnics estaven desolats, va ser una cosa terrible, però és tot això. La digitalització on ens porta és terrible, perquè nosaltres podem donar
Josep
tot
Maria,
el que és terrible.
Clar, és aquesta
reflexió.
Que
pugui fallar una cosa d'aquesta manera i que no hi puguis fer res, i que no pots oferir l'espectacle en condicions, per tant no el pots fer, i no és problema teu, no és problema de voluntat, és un problema de digital. Terrible.
Clar, fixa't tu que tu deies això, és un problema digital, és una obra molt ambiciosa que en un altre lloc que no fos del TNC no sé si es podria arribar a fer, no?
És un teatre públic, deixem-ho, més que el TNC, perquè és una obra, hi ha 18 actors en escena, 19 si contem els dos nens que es desdoblen, ho han de fer per ordenació de treball, diguem, però són 18 actors en escena, amb una escenografia potent, com demana, com requereix l'assaig, tu mateix ho has dit, no? Anar al Teatre Nacional és com un esdeveniment, sempre anar al teatre és un esdeveniment, perquè jo ho dic sempre, que és com una cosa que gairebé com un ritual laic, però té molt de ritual, una cosa de reunir-nos, que la gent surti, i per això em sap tan greu de l'altre dia, que per sort s'ha resolt i tal, però és que la gent ens regala a nosaltres, jo encara em sembla màgic cada dia, em sembla un miracle que la gent ens dediqui les 2 hores d'espectacle que escoltar-nos, però a més n'hi ha 2 o 3 més des de que surten fins que tornen a casa seva, van a sopar, etcètera, etcètera, estan una tarda a l'entorn d'aquest acte per venir-nos a escoltar a nosaltres, no? I per viure tots plegats una experiència íntima i profunda, no? Moltes vegades, que moltes vegades, encara que no ho sembli, dona llum a la gent, els hi pot resoldre, o si més no, alegrar una mica, una estona, o fins i tot fer-li canviar coses d'actitud enfront de la vida, perquè tenim molt poder, diguem, per això em sento tan compromès amb la feina de la gent, tothom que es dedica, no hi ha frivolitat amb això, els que ens dediquem a aquesta feina som molt conscients de per què la fem i amb quins materials juguem, no?, i com els oferim a la gent. Per això és tan greu el dia que no pot ser,
no pot ser.
Que ens balla per un problema tècnic, no? Estan intentant resoldre.
De fet, diumenge, ahir mateix ja es va poder fer l'obra,
sí,
sense cap problema.
Es va fer, i amb el públic també, amb la sala plena, i el públic dempeus aplaudint al final.
Com és que han passat 2 segles abans que algú, no?, es decidís acabar aquesta novel·la inacabada de Jane Austen? Que sembla com si no pogués ser.
Ja, la Jane Austen té 6 novel·les. En té 6 de meravelloses, que tothom li sonen, si no per haver-les llegida, per haver vist les pel·lícules, no? Orgull i Prejudici, Sentit i Sensibilitat, Mansfield Park, Persuasió, ara no recordo les altres 2. Són novel·les que pertanyen a la literatura universal, als clàssics universals, són obres mestres, diguem, no?, d'alguna manera. I hi havia aquesta, que estava al mig, és els Watson, que està al mig, que només en té 100 pàgines escrites, fa el plantejament, l'escriu, no té res a envejar les altres, és una novel·la que ara, a més, s'ha publicat, ha donat la casualitat que s'ha publicat un editorial, sembla, Cal Carrer o alguna cosa així, sembla, que s'ha publicat en català, ha donat la casualitat que s'ha publicat ara. Jo la vaig llegir en el seu moment, també, quan vaig descobrir, però he de reconèixer que vaig descobrir l'obra per la Laura Wade, no per la Jane Austen, tot i que sóc un lector fervent i m'agrada moltíssim, no? Aleshores, la Laura Wade, que és una gran, una de les veus més poderoses de la dramatúrgia anglesa contemporània, va decidir que no podia ser que una obra com aquesta, que està al mig de la producció, més a més, no és que es morís ni res, ni que passés res, va decidir no acabar-la, diguem, la va deixar, la va tancar en un calaix i no se sap per què. Hi ha qui diu que perquè s'assemblava massa a la seva vida en aquell moment, ell acabava de fer, es veu que acabava de rebutjar una proposta de matrimoni també, amb un home molt ric. Moltes coses que passaven a la novel·la s'assemblaven molt a les que li passaven a ella a la vida. El pare s'estava morint, o es va morir mentre l'escrivia, i la va deixar d'escriure. I la Laura Wade va dir que era massa bona aquesta novel·la, va decidir que aquesta novel·la era massa bona com per deixar-la en un racó, i va dir, amb això he de fer alguna cosa. I se li va acudir fer-ne una obra de teatre. Ella és una autora molt bona i molt reconeguda ja internacionalment. I va decidir què podia fer, com podia trobar un final digne dels nostres dies aquesta novel·la de la Jane Austen. I a partir d'aquí puc explicar poques coses.
Clar,
perquè l'obra no deixa de sorprendre, fa molts girs constantment.
Fa un gir
no
és insospitat.
Però molts. Però fa un insospitat molt gran i a partir d'aquí no deixa de fer-ne. I el que semblava, diguem, una sèrie de la BBC allò que en diuen una pel·lícula de tassetes, que en diuen ara, no? Durant una estona ho és, però a partir d'un moment es converteix en tota una altra cosa. Una comèdia filosòfica, una celebració de la creació, una recerca del sentit de la vida, de la felicitat. És molt poderosa la funció, és una cosa realment que a mi m'enamori. Jo me'n vaig caure absolutament enamorat quan la vaig llegir, vaig dir, això ho hem de fer. Sort que la Carme Portaixell va dir, vale, llancem-s'hi, perquè si no això no s'hagués pogut fer enlloc, una obra amb tanta gent i diguem, amb vestits d'època, tot requeria, diguem, un dispendi, diguem, i a més la Carme va dir, no podem tallar personatges. Dic, no, hi han de ser tots. Encara que diguin poques frases,
són
necessàries. Amb això sí que he de dir que hi ha un repartiment impressionant. Des de 8 anys, diguem, fins a 80, que són un dels nens que en té 8, que n'acaba, o em sembla feia els 9 ara un dia d'aquests, fins al Benacaloja, que també n'acaba de fer, el Jordi Benacaloja, que n'acaba de fer.
Mercè Arànega, Laura Aubert, aquesta.
Laia Benzanares, Paula Amàlia, Davnis Baldú, Jordi Coll, Marc Rius, etc.
Tu has comentat, Josep Maria, en alguna ocasió que és un clàssic rabiosament contemporani.
Sí, perquè la Laura Wade escriu l'obra des del respecte absolut i l'admiració profunda cap a la Jane Austen, però l'escriu pel públic d'avui. I les reflexions que fa els dona l'oportunitat a aquests personatges, sobretot a la protagonista, a l'Emma Watson, que és el personatge que fa la Laia Manzanares, de tenir una vida més enllà del que li hagués tocat a principis del segle XIX, no? Si pensem, fa gràcia, va fer en unes declaracions per l'estrena a Londres, la Laura Wade deia viure a principis del segle XIX, viure a l'època de la Jane Austen, devia ser una bona merda. I diu, sí, per una tia, per una dona, sí. viure a principis del XIX... ara ja és complicat i sort que us esteu buscant la vida i esteu rebel·lant-vos i hi ha molts homes que també us fem costat, sortosament, i és una cosa, no lluita de tots, però en aquell moment la cosa era molt complicada perquè una dona sense possibles estava condemnada a viure la pobresa i l'únic que la podia salvar era casar-se, era fer un bon casament, no? I el que fa, i això sí que és una cosa que també és a l'obra i és un missatge poderosíssim i és molt bell, molt bonic, que l'acte feminista, d'alguna manera, de la Jane Austen era que aquest casament, aquest matrimoni es fes per amor, almenys, no? Que no fos un acte, una transacció comercial, només.
Fixa't tu que ara t'estava escoltant 18 actors damunt l'escenari. Portes tota la vida, Josep Maria, dirigint actors, però, clar, tants actors a la vegada, és, no sé, sense parar boig, això com es fa? Com es gestiona?
És molt bonic, és molt bonic. Molt, molt, molt. I ahir rèiem perquè vam fer un sopar i va venir el nen, un dels nens també, el que li tocava ahir, el Jan Daniel, que és meravellós, i l'altre, el Arnau... recordo el cognom, però va venir, i era, estava al sopar amb nosaltres després, sí. També, no? Perquè vam celebrar allà, és la primera setmana que l'hem acabat bé per treure'ns el mal gust del dia de la suspensió i tot això. I deia, que ho omple tot de veritat. És el que et deia abans al començar, és com una família, som tots allà i és tractar la gent amb respecte i fer que tothom pugui donar el millor de si mateix. No hi ha res més. Tenir clar, evidentment, hi ha ofici, que això ja comencem a tenir-ne i fa molts anys que m'hi dedico i saps, evidentment, jo, quan llegeixo un text, tinc una visió de com vull fer allò, no? I em rodejo de gent com el Paco Azorín, l'Ignasi Camprodon, l'Iñaki Salvador, que ha fet la música, deies abans, i mira, aquesta música victoriana, no és victoriana, està escrita ara, però per un dels músics, un dels compositors, sí, més poderosos de l'Estat, perquè és un home, un senyor del País Basc, que aquí ha treballat moltes vegades i tal. I el John Mayer, que ha fet la coreografia, és reunir-se de gent que t'ajudi.
Sí.
De gent que estic, que treballem tots junts, perquè tots junts, tots plegats, sabem que allò ho podem fer tirar endavant, no? Amb respecte, sobretot, per la feina de cadascú i escoltant-los a tots.
Josep Maria, amb la llarga trajectòria que has tingut, continues tenint aquesta responsabilitat, aquesta pressió, no? Les crítiques són escandaloses, positives, d'aquests, els Watson, no? El DNC. Però continua havent-hi aquell punt, no? De responsabilitat de l'obra.
Sempre. Però encara que facis una obra al Nacional, diguem, que és l'aparador més gran, diguem, a la sala gran del Nacional, com si la fas a la sala petita de la Beckett o a la Villarroel o al de Tarantana, diguem, la responsabilitat és la mateixa, perquè la gent s'hi juga moltes coses, sempre, no? Sí que he après també jo sé quan una cosa està bé i quan no. I quan m'ha sortit, no necessito la mirada externa per donar-me autoestima, o ja l'enviar me la dono jo, la tinc, en aquest sentit, mal m'està el dir-ho, però la tinc força alta, sempre i quan em surti bé. Clar, dius, hi ha vegades que no et surti, tu saps, n'ets conscient perfectament, quan les coses no, o que ho haguessis pogut fer més bé, o que haguessis pogut fer un repartiment millor, o que no has acabat d'entendre el text, o quan tot conflueix, que tu entens el text, te n'enamores, el vols explicar amb una gent que tu vols, que t'estimes, que els deixes lliures per explorar, etcètera, etcètera, i les coses surten, no cal que et vinguin a dir que està molt bé, ja ho saps tu. I això és boníssim. Evidentment, el destinatari últim és el públic, i una funció, una obra, un espectacle no està acabat fins que no fas l'assaig general, comples de sala i dius, avui no paguem, i jo surto i els dic, moltes gràcies per venir, penseu que es pot parar si ens equivoquem, si hi ha algun problema, si no sé què, però avui us tenim per ajudar-nos a saber, sou els últims, sou el que faltava per fer l'espectacle, no?
Quina
perquè
obra?
Perquè no el fem sols, diguem.
Quina obra, Josep Maria, diries, ostres, és que la tornaria a fer ara, saps, d'aquestes obres que dius, és que vaig tenir com aquella sensació, no?, que no estava gairebé, no sé si dir-ho com inacabada fins i tot, no?, però de, que tinguessis l'oportunitat per tornar a fer.
Moltes, moltes. N'hi ha una, però és que no te la puc dir. No t'ho puc dir perquè la tornaré a fer, no t'ho diré perquè la tornaré a fer aquesta temporada que ve i no t'ho puc dir, no, perquè em renyaran, però és un espectacle on vaig aprendre a treballar des de lo lúdic. O sigui, des de... sense pressió, això que t'explicava ara, sense pressió, des de lo lúdic i des de, intentant ser feliç. O sigui, i llavors et surten espectacles feliços, també. Mm. Que no vol dir que no hagin de, que puguin ser terribles, de vegades.
Sí.
No té res a veure amb que sigui una comèdia, o pots fer una cosa terrible, una cosa molt tràgica, i ser molt feliç fent-la, no? I vaig aprendre a treballar des de lo lúdic, sense... Perquè, és clar, nosaltres no... I també surt a l'obra, també en parla d'això. Hi ha un moment que l'autora, que surt una escriptora, que és la que fa, el personatge que fa la Laura Aubert, que diu, bueno... la creativitat, la creació, diu, quan escrius hi has d'anar i has de deixar tot el que estàs fent i has d'anar-hi, diu, sense importar-te el que els hi passi als altres, ni el que això comporti. Diu, a mi sí que m'importa, diu, per això no seré mai una gran autora. Però... ara m'he perdut, no. Però...
Aquesta creativitat que tu deies, no? Aquest de jugar, no? Aquest punt lúdic.
Sí, però et volia dir una cosa i se m'han anat, que era molt important. Tenia relació amb això. Em vindrà, eh? Em vindrà, perdona. Em vindrà.
Fixa't tu que jo també et volia preguntar avui a Josep Maria si va ser feliç amb l'Oreneta. De fet, fa un any vas guanyar un Premi Butaca justament per aquesta obra. Escoltem, si et sembla, un moment del teu discurs d'agraïment quan parlaves d'ella, de l'Emma Vilarasau.
Però vull deixar l'Emma pel final, perquè l'Emma, a banda de dir el que està fent a l'espectacle, que és una cosa molt forta, també vam començar junts al Lliure, jo feia d'ajudant de direcció i tu també començaves, i ens començàvem, agafats de la maneta, a fer teatre. Ha passat molt temps i ens hem tornat a retrobar. I en teníem moltes ganes, jo en tenia moltes ganes, també.
Com va ser això? Com és treballar amb la Vilarasau?
La Vilarasau és gran, és de les més grans que hi ha, sempre ho ha sigut i sempre ho serà. I en aquest espectacle que et deia que vull tornar a fer, ella hi és, també. I hasta aquí puedo leer, que diuen. O sigui que la Vilarasau, a part de que és bonic treballar amb gent que t'estimes i que tens una mateixa concepció de com treballar, que de vegades no cal ni parlar, no? Que ja només mirant-te ja saps com, per on s'ha de tirar, com hi ha una comunicació no verbal tan poderosa com l'altra, no? Com parlant.
Clar, fixa't tu, perquè ara escoltàvem doncs, aquestes paraules cap a Emma Vilarasau, però és que també vas dirigir Crampac a l'obra mítica amb Jordi Sánchez i Joan Joan.
Que em fa d'anys d'això.
Què en recordes d'aquella època? Perquè...
Que érem molt gamberros i molt feliços i que no érem conscients del que feia. Jo recordo, per exemple, de Crampac.
Sí.
Va ser una cosa que em sembla que era llavors... El Festival de Sitges.
Sí.
No sé per què, van dir una cosa com per... Jo els havia tingut d'alumnes, el Joel, el Sánchez, la Mònica, els havia tingut d'alumnes, i no es portem gaire, no et pensis, però els havia tingut d'alumnes a l'institut, i això, i em van dir, és que diu, ens demanen de fer una cosa d'un director més o menys consagrat, més o menys, perquè jo no havia fet gaires encara, amb gent jove, fem alguna cosa. Dic, home, dic, va, som-hi, remenguem, sense peles, és igual, no sé què. I arribem a Sitges, vam estar assajant, i arribem a Sitges, i era un dia, era com un bolo, però era, si l'estrena era un bolo, era arribar, muntar i estrenar.
I endavant.
I va ser una cosa que vam dir, què hem fet? O sigui, l'endemà de l'estrena,
sí,
ens trucaven tots els teatres de Barcelona per oferir-nos quan hi volíem anar. Va ser una cosa que ens vam quedar morts. De les nits més impressionants que he viscut. Perquè realment, clar, hi havia una veu molt poderosa allà. Hi havia un tipus de teatre que parlava de l'ara i aquí, de gent jove, i això, clar, hi havia l'Eduard Fernández també en aquell moment. Va ser una cosa... Ens vam trobar una sèrie de gent i no sé què va passar allà.
Encara no... Saps, aquesta reflexió? Sí, què va passar aquella nit?
No ho sé. no sé, era, que estava molt bé. Perquè eren molt lliures, també. De vegades aquest estat... Jo ara no sé si em sortiria allò, perquè eren molt lliures, no es plantejàvem res. O sigui, llancem-nos i pim-pam, i surt. I sortia aquesta cosa des de... Això que et deia d'aquest espectacle, que vaig trobar aquesta manera lúdica de treballar i tot això, des d'un lloc conscient. Quan comences, si tens talent, més o menys, i si t'hi dediques i estàs compromès amb la feina, ja surt això. Pel que passa que després comences a tenir el que parlàvem abans de les pressions, no? De dir... Mm,
sí.
De sentir que hi ha una pasta que han posat allà, que has de respondre a unes expectatives, hi ha una pressió, diguem, d'alguna manera. Que després te'n pots alliberar treballant-ho i tot això, però hi és això. Quan comences no tens res. No tens res a perdre. I era... Jo estava començant, ells també, i tot això, i va passar... Això que hi va haver, jo penso, hi ha un abans i un després. I un d'abans i un després també pel Teatre Català, també, perquè va ser una de les coses que ara... Que va passar alguna cosa important per la comèdia, etcètera, etcètera.
Uh-huh. I arrisques, d'alguna manera, no, Josep Maria?
És que no n'ets conscient, jo penso, fins i tot. En aquest moment era... Mira, ara veig l'anunci. Veig l'anunci.
Dels Watson.
Dels Watson, aquí, o... Sí, sí. Perdó, que m'he tallat.
Què penses? Quan veus l'anunci...
No em fa gràcia. És que ara els he vist dir que fan aquests guis.
Recordeu els Watson. De moment gairebé... Bueno, és que ens ho deies tu, Joan Maria. Totes les entrades, encara en queden algunes.
En queda alguna, sí, va, però correu, perquè està la cosa xunga. Està la cosa xunga.
Clar, és que tu ets nascut a Calaf. Mm. Jo vull reivindicar-ho avui també.
Sí, mira, fa... Quan fa... 15 dies, no sé si els fa, que ma germana recollia, perquè no hi vaig poder anar, el premi de... Com se'n diu? Espera't, que em van donar ambaixador de Calaf al món. Ep, no sé què dius.
Això és molt important.
Sí, molt. I em va fer il·lusió. Però no hi vaig poder anar, els vaig enviar un vídeo i vaig dir, no puc venir, estic assajant, i això em sap greu, no us ho prengueu malament, però no puc venir. Però sí, tinc un cert contacte i tinc família i me'ls estimo molt. I soc d'allà, vulguis que no.
Escolta, i va començar tot, perquè jo de les primeres obres que he vist que a Calaf, els Pastorets.
Hombre, clar. Jo quan tenia 19, 18 o 19 anys ja dirigia els Pastorets de Calaf, imagina't.
I com, o sigui, va ser Josep Maria, va ser de les primeres? O sigui, de les primeres obres?
Sí, algun havia fet havíem fet, em sembla... Ma germana també, amics, i això fèiem, hi havia l'agrupació teatral de Calaf, en deien, sí. I nosaltres érem els joves i ens deixàvem fer experiments. Havíem fet la Cantant Calma, no sé què, jo dic, bueno, aquest noi s'espavila, no sé què, va, que dirigi els Pastorets. I vaig fer-ho durant 2 o 3 anys, sí, sí. Mai hagués pogut imaginar-me com feia això, que jo acabaria fent de la meva afició, de la meva passió, la meva feina, no? Mai m'ho hagués pogut arribar a imaginar, però mira... Les coses, al final, acaben passant com han de passar, si t'hi entestes i si...
Mira, fixa't una cosa, per acabar aquesta conversa avui, Josep Maria, no t'ha vingut el que estaves pensant?
Sí,
de la Laura?
Arnau Cot.
Arnau Cot,
per favor. L'Arnau Cot, per favor, que és el que té 8 anys, que ha estrenat amb 8 i n'ha fet 9, no sé si fa un dia o dos, que em deia, perquè la funció a l'obra deia, hi ha un moment, tinc 10 anys, no sé què, dic, no, que no en tens 9, diu, no, 8 en tinc, dic, doncs digues 8.
Digues 8, i ja està. Mira, et volia proposar 3 obres inacabades,
sí,
igual que en aquest cas, bueno, acabada per la Laura Waite, als Watson, que et veuries tu amb cor d'acabar.
Mm-hmm.
Mira, donem 3 opcions. El primer seria El castell, de Franz Kafka.
Mm-hmm.
El segon, La sagrada família d'Antoni Gaudí. I la tercera seria El Barça, de Xavi Hernández.
Ostres, sembla que tenen uns finals molt complicats totes tres, No, la Sagrada Família van molt ràpids últimament, semblava que trigarien molt, però cada dia van més ràpid i veiem molt... Jo no em podria acabar cap, perquè primera, d'escriure no en sé, per això dirigeixo. M'agradaria molt saber-ne, i aquesta obra, els Watson... reflexiona molt sobre la creació i la creació literària i des d'un lloc molt filosòfic, encara que sigui una comèdia, és una comèdia per tots els públics, no és en absolut una cosa que sessuda, que ara no em ve la paraula, no, per una cosa complicada que no s'entengui en absolut, és per tant, per sí que hi ha una reflexió molt bonica sobre la creació. I jo em sembla que em dedico a dirigir teatre, més que acabar coses, intento acabar-la i posar-hi un final és molt bonic. però de vegades deixar les coses obertes també està molt bé.
Doncs amb aquesta llibertat nosaltres, de debò, que us empenyem a que ja rapidíssimament agafeu aquestes últimes entrades que queden fins al 17 de març als Watson, a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, dirigida pel mestre Josep Maria Mestres. Ha estat un goig. Moltíssimes gràcies.
Igualment, a tu. Un plaer. Fins aviat.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, que seguim avançant en aquesta tarda de dilluns aquí al Fabricació Pròpia, fabricant la tarda plegats. I avui, a l'espai de Blanquerna, deixarem les relacions internacionals una mica de banda per parlar d'un altre tipus de relacions, les relacions humanes. Parlem de l'aprenentatge servei. És una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i també l'aprenentatge acadèmic en un sol projecte, el que permet a l'estudiant formar-se mentre porta també doncs, un valor a la societat, que és importantíssim. Per parlar d'aquest innovador projecte, és un goig saludar aquesta hora a la professora Francesca Criac, que és doctora i experta i coordinadora d'aprenentatge de servei, justament a Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, Francesca? Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, molt de gust.
Francesca, tu ets experta i coordines justament aquest aprenentatge servei a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Explica'ns una mica, perquè potser per algunes persones és la primera vegada, no?, que podem arribar a escoltar aquest concepte.
Aquest concepte.
Quin és el principal valor d'aquest aprenentatge servei?
Tu l'has explicat molt bé, eh? Has fet una definició molt breu, però jo crec que molt clara. És un projecte que combina les dues coses. Combina l'aprenentatge, que per això ho fem des de les escoles i des de les universitats, amb un servei. Hi ha entitats que potser només fan servei o entitats que només fan aprenentatge. Uh-huh. En aquest cas, aquest projecte, aprenentatge-servei, fa les dues coses alhora, eh? Combina les dues modalitats en un sol projecte educatiu. Però jo crec que, a més, hi ha una altra cosa que, abans que això, o sigui, a què respon? Per què fem aprenentatge-servei? Jo crec que part d'una metodologia, que ara, si vols, te l'explicaré una mica per sobre com funciona, respon a una filosofia de fons que hi ha, que és considerar que... Nosaltres estem amb joves a la universitat, per això les escoles també ho fan. Mm. És considerar que els infants i els joves són protagonistes de la seva societat. Són ciutadans. No són només receptors que reben informació dels seus professors, sinó que són membres actius i que fins i tot podríem dir que tenen l'obligació de fer un retorn dels seus aprenentatges, dels seus sabers, de tot allò que han après a la societat. El nostre model no és formar persones molt sàvies, que sàpiguen moltes coses i que s'ho quedin per ells, o que només pretenguin escalar ells pel seu benestar i per la seva comoditat i trobar la seva millor feina del món mundial. Que també, però en tot cas el que pretenem també és que els nostres estudiants, tot allò que ells han après, puguin també posar-ho al servei de la societat. I això no quan acabin, sinó ja mentre estan estudiant.
Val, Francesca, una primera pregunta que ens agradaria fer-te, escoltant-te, perquè potser hi ha gent que potser també ho ha pensat. L'aprenentatge servei es podria confondre amb un voluntariat? Són la mateixa cosa?
Mira, m'agrada aquesta pregunta, perquè és una de les coses que insistim molt quan ho expliquem. Aprenentatge i servei implica les dues coses, un aprenentatge i un servei. El voluntariat, bàsicament, és servei. Evidentment que sempre aprenem, però el focus del voluntariat és fer un servei. Uh-huh. Però encara també ens venen algunes entitats que ens demanen, escolta, teniu alguns joves que ens puguin venir a ajudar fent no sé què? En aquest cas, quan hi ha voluntariat, el projecte parteix més de l'entitat i demana una mica de col·laboració en els nostres estudiants. Però és l'entitat qui decideix què és el que han de fer els estudiants, quants dies hi han d'anar i exactament què és el que necessiten. En canvi, en l'aprenentatge-servei hi ha les dues coses. Sí que hi ha un servei, perquè si no, no estaríem parlant d'aprenentatge-servei, però aquest servei va molt lligat a l'aprenentatge curricular que estem fent nosaltres. Aleshores, si no hi ha les dues coses, ja no podem parlar d'aprenentatge-servei. Està molt bé voluntariat, però és diferent de l'aprenentatge-servei. No és millor ni pitjor, és simplement diferent. Que hi ha algú que diu, no, és que això el voluntariat no, perdoni, tot val, no? I aquest món que estem ens convé en mans de totes bandes. Però l'aprenentatge servei fa que els nostres estudiants, en el nostre cas, per exemple, que tenen una formació o en psicologia o en esports o en educació, aquests sabers que ells estan treballant a la facultat, amb algunes assignatures concretes, allò mateix ho puguin posar al servei d'alguna necessitat social. Uh-huh. Per exemple, ara se m'acut, estudiants de psicologia, hi ha alguna entitat que necessita que facin entrevistes per buscar un perfil de no sé què. Podria també una altra cosa que també es podria barrejar amb el que és treball de camp. O sigui, així com diem que el voluntariat bàsicament és servei, el treball de camp bàsicament és aprenentatge.
Uh-huh. Bé, Francesca...
Les pràctiques, uh-huh. Sí.
No, és que una altra pregunta, perquè... També ens ve al cap quin tipus de perfil d'estudiant s'ajusten més a aquest tipus de projecte. O sigui, que li escaigui millor.
Jo crec que tots. Perquè els que ja són molt motivats, els que ja fan coses fora de les quatre parets de l'aula, coses fora de la universitat, ja els enganxa, perquè podríem dir que ja estan motivats. El problema d'aquests pot ser que ja tinguin, facin 50.000 coses i només els hi falti haver de col·laborar amb una entitat per poder anar a fer el servei. Però aquests s'enganxen de seguida. Els que els costa més... Els que els fa més mandra, els sí. que estan més acomodats o els que pensen que anar a la universitat vol dir fer treball sobre paper, bueno, sobre pantalla ara, aquests potser alguns els costa més. I fins i tot quan algun professor ofereix la possibilitat de fer-ho o de no fer-ho, alguns diuen, ui no, jo, massa feina. Però quan veuen que els que ho estan fent estan aprenent molt, perquè allò que estan aprenent o estan podent posar al servei d'alguna entitat o d'algun col·lectiu i que allò que estan fent els ajuda a aprendre, que allò que estan aprenent serveix, allò que estan fent ho poden portar a la pràctica i que a partir de la pràctica que estan fent es poden generar noves preguntes i nous continguts i noves aportacions que també els ajuden al seu aprenentatge, aquest vincle, una cosa porta a l'altra, no? Llavors, molts d'aquests, alguns professors ho diuen, alguns estudiants que no van voler participar en aquests projectes, després els feien com dentetes, els seus companys que sí que ho havien fet, no? Perquè sí que és cert que és més feina, doncs enredem, és més feina, també sí. El professor quan ho comença a muntar perquè ha de col·laborar, vol buscar una entitat amb qui poder col·laborar, però una vegada s'ha engegat, ja està, no? Vull dir, s'ha de fer el seguiment, però és diferent. Però enganxa. Això, els que fem aprenentatge de saber, ho diem sempre, que a vegades costa començar, però...
Quan... Però després et quedes ben enganxat.
Tant a professors com a alumnes, eh?
Clar, les dues bandes. Per tenir-ho encara més clar, quins casos pràctics, Francesca, d'èxit, heu tirat endavant, per exemple, darrerament, d'aprenentatge servei a Blanquerna?
Jo diria que d'èxit ho deuen ser gairebé tots. Que... o sigui, sempre que parteixes a la que enganxa l'estudiant, allò funciona. Si un estudiant ho fa forçat, llavors costa.
Sí.
Però si l'estudiant de seguida hi troba el què, funcionen tots, tant els aprenentatges de servei que estan des de logopèdia, que estan amb una entitat ajudant amb nanos que tenen problemes d'això, de fonació, com els d'esports, que, per exemple, també al CAP, una professora que està fent una activitat, ella està en un grup d'avis d'Alzheimer, i els estudiants nostres els hem de preparar activitats per aquests avis. És un xoc brutal, perquè molts d'aquests estudiants nostres el que volen és anar amb el Barça, no anar amb uns pobres avis amb Alzheimer.
Clar, no? Quan els hi poses la llista, no? Tots, primer de tot, el Barça.
I llavors, quan veuen que aquests avis... Bueno, sí, els hi farem, perquè total, no? Els hi farem no sé què, no sé quantos.
Sí.
Llavors, quan veuen que aquest no sé què, no sé quantos, potser no s'acaba d'adequar, potser han de perfilar-ho, potser han de veure-ho. Sí, a part dels aprenentatges curriculars, hi ha tota una sèrie d'aprenentatges personals i socials implícits, no? Perquè tu fas un disseny del que vols fer, però resulta que allò que has pensat en aquells avis, en allò no els diu res. O que tu pensaves que duraria molt i resulta que no dura molt poc o que no els interessa gens. La importància de l'aprenentatge de serveis és que parteixi sempre de necessitats reals i concretes. No és el mateix tampoc un estudi de cas. Allò, un cas sobre un paper i tu penses la que podries fer. No, no, són situacions reals. Els estudiants van a la realitat, van amb aquests infants que tenen problemes de logopèdia, van amb aquests avis que tenen, bueno, que estan amb els nens.
Casos reals, sí.
No, no casos, és que hi van allà.
I actuen.
L'entitat abans també ha vingut a Blanquerna i també ens ha explicat una mica quin és el perfil dels usuaris d'aquella entitat. Els estudiants nostres també van allà a conèixer el que estan fent i a partir de conèixer aquestes necessitats doncs veuen quines possibilitats tenen ells per poder fer alguna cosa, per poder intentar millorar la situació d'aquell col·lectiu.
Francesca Criac, moltes gràcies per haver entrat avui a la Fabricació Pròpia. En aquest espai que fem els dilluns ens intentem situar al món i d'alguna manera aquest aprenentatge servei, aquesta proposta docent i de recerca que integra, com ens explicava la Francesca, el servei a la comunitat i a l'aprenentatge acadèmic en un sol projecte, també ajuda a que el món sigui millor. Moltíssimes gràcies de nou, Francesca.
A vosaltres. Un plaer. A reveure.
Vinga, que ens apropem ja al punt de 4:45 de la tarda, després de parlar amb la Francesca Criac. Aprofitem i marxem a publicitat. I a la tornada, avui s'avança una miqueta, perquè ens vol parlar de llimones. És la bona teca d'en Pau Gascó, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Au, au.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Soles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Sóc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc, vaig bullir a poc,
baixa una mica. Paula Moreno, si això ja és, Marta Jarque, des de la peixera... Pau Gascó.
Hola.
Primer de tot, bona tarda.
Bona tarda.
Què els hi dones? Què és això d'anar primer a la peixera, aquí, gaudint d'un berenar, avui?
És que els he posat verí.
Ui! Espera't que acabi el programa, tu. Qui és?
És que es porten molt malament amb mi.
La Paula, la primera.
No, el Ferran.
És terrible, la Paula Moreno.
Ferran, em deu un sopar.
Escolta, que després els oients es pensen que jo i la Paula Moreno ens portem fatal, eh?
Sí?
Sí.
No,
bueno, a vegades.
El Rosé fa el carinyo, tu.
Sí. Sí. En fi, què ens portes avui?
Mira, veus, m'has passat el guió aquest matí, però mira, te'l destrosso. Hola, lemon pie. Vinga.
Però això és una meravella.
L'he fet jo, eh?
Ui, per favor, sort que està la Vanessa Carrasquilla aquí també. Aquí saludem. Vanessa.
Què tal?
Ah, molt bé. Espera, com que avui anem amb l'horari canviat, i tot això, menja. Aquells grans moments radiofònics que tenim, comencem per la recepta, que és el lemon pie.
Va, comencem amb la recepta lemon pie.
Però l'has de tastar, si no t'agrada, no, eh?
Aquest moment és...
Els moments radiofònics m'encanten.
Perdona, i és històric perquè m'estàs obligant a menjar, cosa que normalment és al revés.
Sí, perquè a vegades amb els panellets també em va passar, que vaig tindre una mica forçar, menjar. Sí. No t'agrada el lemon pie?
Sí, sí que m'agrada. Passa que avui he mig dinat estrany, tinc un... Bueno.
No, no te'l mengis, no te'l mengis.
No, però jo ara me'l menjo per tu. Ara que ens portin un ganivet i en tallem un trosset.
Val, doncs a veure, el lemon pie. El lemon pie és un pastís que es fa amb pasta brisa, que ja n'hem parlat alguna vegada.
Sí.
És aquella pasta tan senzilla que és, per la quantitat de farina, posem 200 grams de farina, la meitat de mantega, 100 grams de mantega, la meitat de sucre, 50 grams de sucre, la meitat de sucre de rovell d'ou. O d'ou.
Val.
Val. Aleshores, què fem? Barregem la mantega amb la farina, a poc, l'esmicolem amb els dits, que se'n diu arenar, amb el sucre també, perdó, i aleshores al final hi afegim amb el líquid, pot ser o l'aigua o l'ou, els 25 grams, i aleshores ho treballem. Aquesta massa és la massa brisa. Després tenim el farcit. El farcit, aquest pastís m'encanta perquè és super senzill. El farcit és la crema de llimona. En podem fer de difícils, eh? Ojo, es poden fer cremes de llimona molt complicades i molt bones, però aquesta m'encanta perquè és super senzilla. És posar la mateixa quantitat d'ous, sucre i suc de llimona al microones. I és molt, molt, molt fàcil. Posem, trenquem dos ous, per exemple, aquell pes els pesem, i el mateix pes d'aquells dos ous, que segurament rondaran els 100 grams, posem 100 grams de suc de llimona i 100 grams de sucre. Això ho barregem, ho posem al microones a màxima potència durant un minut. Un cop passat aquest minut, el traiem, el remenem, tornem a posar-ho a màxima potència un minut més.
Va.
I així anem fent fins que ens queda una consistència de crema. Ja tenim la pasta brisa, tenim la crema de llimona. La pasta brisa la courem dintre de tartaletes amb un motllo a 180 graus, uns 20 minuts.
Val. Fins aquí crec...
Ho tenim, tenim la pasta brisa.
Arribar-hi.
Ho farcim, sí, amb la crema de llimona.
Sí.
I ho acabem amb merengue. El merengue és la mateixa quantitat de clares d'ou i sucre. Ja està.
Però
al final...
No, el merengue. O sigui, tu ho dius molt, molt fàcil, però...
El què? Punta clares?
No. No, però que et surti un bon merengue.
No, bueno, hi ha tres tipus. Això és com els acudits de l'Eugenio. Hi ha el suizo, el francès i l'italiano. Hi ha el merengue francès... el francès, l'italià i el suís. Aquest que he fet avui és l'italià, que és un dels més complicats.
Perfecte.
Però el més senzill, que és el francès, és poses a muntar les clares i quan estan una mica que comencen a muntar...
Sí.
Un truc per muntar clares, posar-hi una mica de sal.
Veus? Com que hi havia alguna cosa aquí.
O que siguin velles, però millor
sal?
Posar... Sí, perquè castiguen les clares. Les clares munten millor quan són més velles, perquè la proteïna, les línies de proteïna que aguanten les clares fa que costi més de muntar.
Val.
Per tant, les clares... Si són velles, si fa una setmana que les has desclarades o l'ou té una setmana, munten més fàcilment.
Va.
I si són molt frescos, el que fem és ficar-hi una mica de sal i aquesta sal castiga les proteïnes i fa que muntin més ràpid. Truc també, no posar el sucre al principi. Es posa el sucre a meitat. Quan veiem que comencen a fer-se unes muntanyetes amb la varilla, aleshores és el moment d'afegir-hi el sucre. I això se'n diu apretar les clares. I aleshores veurem que la clara que va muntant, les bombolles van fent més petites, més petites, més petites i va agafant densitat. Llavors tindrem la massa brisa cuita, la farcirem amb la crema de llimona i posarem el merengue al damunt i ja està. I tenim el lemon pie.
I ja està.
Això és el que he fet avui.
Quan has tardat a fer-ho?
No ho sé, anava muntant... Per cert, una injustícia. Per què no? Per què tenen festa avui els nens?
Perquè Santa Eulàlia...
No. Això s'avisa. Jo vaig els dilluns a la tenda sueca de mobles.
Pensaves que seria un dilluns tranquil.
Jo tranquil i tot, i estava ple de crios. Carai, però allò que no és un xiqui parc, allò és una tenda de mobles, carai. Només m'ha faltat això.
És que hi ha moltes escoles que m'ho fan.
Jo quan vaig a treballar els dissabtes m'encanta perquè veig que tots feu cua per anar a aquesta tenda de mobles sueca.
Sí.
I dic, mira,
hi vaig anar dissabte, jo.
Sí. Veus? Doncs el dilluns jo dic, ara vaig jo i triomfo, i m'he trobat allà a tota la patuleia de nens, allò que m'encanten a mi els nens. No, bé, estaven els pares, sí, una mica desesperats.
Bueno, escolta, quants n'has portat de tartaletes?
I d'això, n'he fet, no ho sé, n'han quedat dues, però n'he portat com cinc, em sembla.
Però què vol dir això? O sigui, jo on han anat a parar aquestes cinc?
Home, amb la farera que portes avui per menjar, em sembla que potser si et despistes et quedes sense.
Sí, això segur. Doncs escolta, aquesta ha estat la recepta de lemon pie. Lemon pie... Sí. Amb algun nom especial o
no? Lemon Pie.
Pau Gascó.
No, Lemon Pie, sí.
Lemon Pie. I clar, aquest era el motiu, una mica l'excusa per parlar del producte d'avui.
Avui parlem de la llimona.
Mira, ens has de fer com un avantmatch. És a dir, ja sé que no t'agrada molt el futbol, a tu, Pau.
Mm.
Avui parlarem, per cert, farem tertúlia, els dilluns, ja sabeu, tertúlia esportiva.
Però les tertúlies només les feu de futbol o parleu d'altres esports?
No, parlem d'altres esports.
Ah, val.
El que passa que sempre ens queda curta. Sí, ara m'estan mirant tots dient de quin esport... No, perquè ho intentem, però clar, truquem. Ens agradaria parlar de tennis. Tu saps que connectem, no?, amb el Minguella, cada dilluns, que és de Pompeia.
El curling, no parleu de curling?
Home, sí, els companys de Vallvidrera curling.
Ah.
Que estan, no sé si ho han fet ja, o estan a punt de veure si poden jugar el partit al llac de Vallvidrera.
Jo crec que ja ho tenim a tocar,
Ja està. Bueno, però amb aquestes temperatures no crec que puguin jugar gaire. Escolta, la llimona. A veure, anem-hi.
Em fumaré el guió abans de l'hora i ja veuràs tu després de què parlarem.
No, però vés de poc a poc. Per què la llimona?
Vale,
per tu és important la llimona o no?
Família dels cítrics.
No, tampoc caldria.
Val, no, a veure, de la família dels cítrics, que va des dels kumquats, aquelles tarongetes petitones que es poden menjar senceres, a les aranges, que són els pomelos, no, que en diem, que són enormes. També hi ha la mà de Buda, que és molt, molt curiosa.
La mà de Buda?
Sí, és un cítric que té com uns dits que pengen, que és com... Sí, és un cítric amb una rara molt... Googleja-ho després i ja està.
Val.
La mà de Buda. Bergamota, llima, taronja, mandarines, totes aquesta família
de cítrics. Tots aquests són de la família dels cítrics.
Sí. Aleshores, que tots... La mateixa història sempre, que ve de milions d'anys, es va trobar un fòssil, després es va començar a conrear, ve de l'Àsia, diuen del subcontinent indi. Bueno, total, això. Va arribar cap aquí, amb mar Mediterrani. El mar Mediterrani, jo penso, és que la tenim tan interioritzada, la llimona, les taronges, que no m'imaginava que vinguessin d'Àsia. Es troba, és curiós que la taronja viu bé de latitud 40 nord i latitud entre la latitud... Entre el paral·lel 40 i el paral·lel 40 sud. Aleshores, hi ha un poble a Itàlia, que és molt curiós, que està als peus dels Alps i que està al paral·lel 45...
I quin poble és?
Que es diu Limone.
Home.
Limone Sulgarda.
Sí.
És un poble que fa... Bueno, aquella zona, jo vaig viure a prop i fa un fred que
tu vas viure allà a prop?
A Brescia, sí.
I quant temps vas estar allà?
2 anys.
Per cuinar?
Per amor.
Ai. I després...
No, va acabar l'amor i vaig tornar ràpid cap aquí.
Però vas arribar a cuinar o no?
Sí, vaig treballar allà. Sí,
això
sí,
està bé.
Sí. És una zona, la pianura padana, és molt, molt grisa, fa molt de fred, molta boira. Llavors, sí. Dius, no és un clima mediterrani, com pot ser que aquí hi hagi un poble que faci... A més, és famós pels llimones i tot això. Doncs sí, allà tenen un microclima, aquest poblet que toca el llac de Garda, que poden conrear llimones, tot i que està al paral·lel 45, com dèiem. A Itàlia també tenen el limoncello... Bueno, allà...
Ostres, veritat, però si a Itàlia, clar, hi ha el limoncello que està...
Són uns masters
digestiu.
Del màrqueting. Sí. O sigui...
Però com és el cultiu de les llimones?
Doncs això, com els cultius de fruiters solen empaltar-se, el que es fa és es planta una soca que sigui resistent i que tingui producció i que aguanti les plagues, i aleshores al damunt s'empelta amb el fruit que vulguem tindre. És curiós que nosaltres, per exemple, al restaurant tenim un llimoner que és mandariner. Tu pots empaltar una branca de llimoner amb mandarines i aleshores et surt una branca llimones i una altra banda que mandarines. És molt divertit. És molt delicat, és curiós perquè és delicat. És una fruita, amb això tinc una discussió jo amb Déu Nostre Senyor.
A veure, planteja-ho.
Sí, perquè tenim els cítrics a l'hivern.
Sí.
No et ve més de gust un suc de taronja en ple agost?
Depèn.
Home, a mi sí. O sigui, el fresquet, un suc de llimona,
clar,
la llimonada...
Clar, però tu dius fresquet, però hi ha gent que no. Tu les poses a la nevera, les taronges, o no?
No. No.
Perquè es quedi més fresquet, em refereixo.
No, però vull dir, a mi em ve de gust fer una amanida de cítrics, em ve de gust menjar-me-la a l'estiu.
A l'estiu, sí, estem d'acord.
I ara, a l'hivern no em ve de gust, i no en tinc, però clar, té la vitamina C, que clar, aquí...
Exacte, és el que anava a dir, no?, que moltes vegades es relaciona... Però, mira, Pau, una cosa que vaig aprendre fa uns dies és que el pebrot, i tu m'ho sabràs...
Sí, les fruites vermelles tenen molta més vitamina C.
Molta més vitamina C que no pas la cítrics.
Però no és glamurós menjar pebrot.
No, i a vegades no gaire digestiu.
No.
Però hi ha alguna manera de... Un dia podríem parlar del pebrot. De com el podem cuinar. Apunta tu, perquè...
Per l'estiu,
sí,
època.
No, perquè hi ha molta gent que en principi no li agrada el pebrot, però perquè no el pot digerir, o perquè li costa digerir-lo, però que li encantaria, perquè justament per això, perquè és un aliment que porta molta vitamina C, saps? Hi ha alguna manera de cuinar-lo?
Jo crec que si el cuinem perdem bastant les propietats de vitamines, eh? O sigui, les castiguem bastant. Per tant, batut de pebrot cru i ou.
batut de...
És broma, no
ho
sé.
No em diguis això, que jo ho faig.
No, però no, no.
No ho feu.
Va, però el tomàquet, no li feu cas. El tomàquet també té vitamina C. A veure, el tema dels cítrics, no em desvidis dels cítrics.
No, perquè ho estic dient per guanyar temps, que no ho veus,
Pau. Ja ho veig, ja ho veig. No, però el tema dels cítrics, a l'hivern... A més, sí. els llimoners i els tarongers pateixen molt de les gelades, es poden anar al traste. És divertit perquè una vegada... Una amiga ens va dir, diu, bueno, hem de protegir el llimoner.
Sí.
I l'amiga va agafar i el va embolicar tot, el va ficar una bossa de la brossa i el va tancar per sota. El va asfixiar. El pobre llimoner va morir, però per asfixia, no per fred. Normalment es tapen, es posa un plàstic al damunt i no es congelen.
No em respondràs, no, allò del pebrot, veig.
No, és que, a veure, hauria de mirar quines propietats es perden amb la cocció... Clar, a vegades és com si diem... Si jo et dic, és molt sa menjar, menjar taronges, i tu sí. Dius, ah, doncs em ve com un sotet taronja, no és el mateix. O un ànec a la taronja, tampoc és el mateix.
Uh-huh.
Per tant, no puc dir-te que escalivis el pebrot, perquè per mi és la solució màgica amb el pebrot vermell, escalivar-lo,
uh-huh.
Per si després et quedes sense vitamina C, què faig? Em pots criticar?
Ai, Déu meu. Mira, ha vingut l'Aleix. Ha vingut l'Aleix Cabrera, Pau Gascó, fixa't tu.
Qui és?
L'Aleix Cabrera és el nostre representant de la taula de diàleg, però no sé, que, no sé si s'ha equivocat de dia, l'Aleix, o ens saluda l'Aleix, val. Doncs li respondeu, no saps qui és, després us presento, després d'escoltar avui a la Sandra d'aquí res, que anirem a l'informatiu, després us el presento. Val, d'acord, llavors, no sé si em pots fer 5 cèntims de la història de la llimona, abans de passar l'informatiu.
Posem una cançó.
Va. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning...
Va, que acabo de llegir-me el guió.
Acabo en un minut. Pau, tu segueix-me a mi.
Digue'm.
Tu segueix-me a mi. En un minut. Per què? Què és millor, la llimona o la taronja?
No. La mandarina. La mandarina és sexy. La mandarina, saps quan ara a l'hivern que agafes el cap, una mandarina, agafes el metro i tothom et mira com dient, mira, s'ha menjat una mandarina aquest, eh?
Sí.
M'encanta.
Per tant que t'agrada, o sigui, per tant.
Sí, sí, la mandarina. No, els cítrics m'agraden molt. Les taronges em molesten molt de menjar. Em fan molt de pal. Sóc bastant gandul amb la fruita, jo. I prefereixo menjar coses que són més fàcils de pelar que... Llavors, la mandarina. Hi ha algun psicòpata que va crear una mandarina difícil de pelar. No sé si a vegades us has passat aquestes mandarines,
bueno,
de pell fina...
Bueno, que et quedes... No, clar, que se't queda
i això no serveix per res. I a casa tenim una discussió, perquè a mi m'agraden les mandarines fàcils de pelar, perquè són mandarines i són fàcils de pelar. Jo no... Si m'he de menjar una cosa difícil de pelar, menjo una taronja.
Però tu menges. Ah. Bueno, fem una cosa. Ara provarem un trosset d'aquest lemon pie que ens ha portat el Pau Gascó. Escoltem a la Sandra Gómez, que ens posi el dia amb els principals titulars, i a la tornada parlem encara amb més coses de la llimona amb el Pau Gascó. Fins ara.
Vaig a golejar. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can
see. Ràdio Estel. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant. Veient. Sentiràs.